És un tabú, no seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així.
És moment de parlar d'història i del que passava fa molts anys en un dia com avui. Ens ho acosta Marc Paredes de la mà del Lluc Vendrell i el Pau Freixedes.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual.
Ja sabeu que els dijous repesquem notícies, curiositats del passat, fets històrics, i en aquest cas tenim els estudis de Ràdio Vilafranca cada setmana, Lluc Vendrell i el Pau Freixedes, on comentem tots aquests esdeveniments, els portem cap al present i en fem una mica de tertúlia. Què tal, nois? Bon dia.
Molt bon dia, Marc. Com estàs?
Hem parlat temes molt interessants, molt històrics. També hem parlat de fenòmens meteorològics. La setmana passada doncs, vam retrocedir més de 300 anys. Aquesta setmana, de què parlareu?
Aquesta setmana no en retrocedim tants, però parlem d'una cosa que de moment encara no hem parlat, i és que el 21 d'agost de 1911...
Tal dia com avui, eh?
Exactament.
Tal dia com
avui. Un exempleat del Louvre, Vincenzo Peruccia, va robar la Mona Lisa. Aquest home sabia com funcionava el museu, havia treballat a la construcció de la calor protectora, del quadre, i aquest dia, un dilluns d'estiu, el museu havia tancat al públic i la seguretat era mínima. Només hi havia 12 vigilants, una cosa impensable avui dia. En comptes dels 166 habituals els dies normals. Aquest home, en uniforme blanc de treball, com un simple encarregat, es va amagar a la gala a la sala d'eines del museu durant la nit i quan va sortir va despenjar el quadre d'un mur del Saló Carré, on actualment es troba la Mona Lisa, i el va amagar, se'l va amagar i se'l va endur.
Quan en aquella època encara no era tan coneguda, no?
Exactament. Podem dir que va ser... Bueno, no va ser fins al dia següent, que... Imagineu, eh? Fins al dia següent no es va saber...
Que havien robat el quadre.
Que la Mona Lisa s'havia robat. Quan l'artista Luis Berut va trobar la paret buida.
Sí, així de fàcil va ser fa més de 100 anys robar la Mona Lisa.
Bueno,
dia...
no hi havia càmeres, no entenc.
No, clar, els sistemes de seguretat estaven menys avançats i la popularitat de la Mona Lisa era molt més petita. Una cosa impensable avui dia. De fet, com deia el Pau, van trigar una mica a adonar-se d'aquest robatori. Ara es trigarien a nanosegons. Què va fer la policia quan se'n va adonar? Doncs va tancar tot el museu, el Louvre, una setmana sencera i va interrogar a diversos artistes. De fet, Pablo Picasso, l'espanyol Pablo Picasso, va ser detingut sense cap tipus de prova perquè va estar acusat d'aquest robatori. Això és un fet curiós. Què va fer després? Doncs la policia va distribuir més de 6.000 cartells de cerca i es va oferir fins i tot una recompensa de 40.000 francs, el que eren en aquella època 40.000 francs, per trobar el quadre. És a dir, París va quedar plena
de cartells
amb la imatge de la Mona Lisa. És aquí on va començar, per tant, la seva popularitat. Parlem també, el Pau ens explicarà, abans de parlar d'aquesta popularitat, com es va resoldre el cas finalment.
Doncs sí, durant 2 anys el quadre va estar ocult a l'apartament del que el va robar, de Perugia, en una maleta amb doble fons a menys de 4 quilòmetres del Louvre. I el novembre de 1913 va intentar vendre'l a l'ofici de Florència a través d'un intermediari que es deia Alfredo Gheri, i quan el van reconèixer, òbviament, el van detenir. Perugia va afirmar que ho feia per amor a la pàtria italiana, perquè volia repatriar la pintura que Napoleó havia sostret, tot i que legalment ja formava part de França des del segle XVI.
Sí, Perugia va ser condemnat a poc més d'un any de presó, però va complir només 7 mesos. I...
sí, que li va sortir barata la broma, no?
Sí.
Molt barata.
Al cap de 7 mesos i 10 dies, el fet que es va considerar patriota, de fet, va ser el que el jutge va tenir en compte per reduir-li la pena. La Mona Lisa, per tant, va tornar al Louvre el 4 de gener de 1914, havien passat més de 2 anys, després de que s'hagués exhibit públicament a Florència, on van trobar el quadre.
Mm-hmm. Si no recordo malament, també sortia darrere, no, de les portades dels diaris cada dia el quadre de la Mona Lisa, no, per veure si el trobaven, i això també va fer pujar la fama no només, no, a França, clar, sinó arreu del món.
Durant un parell d'anys era no la persona, sinó la peça més buscada del món.
Sí, molt bé.
Sí, sí, podem parlar de que aquesta fama que actualment té la Mona Lisa, a part de la tècnica i de l'excel·lent pintor de Leonardo da Vinci, que va ser, doncs, bueno, sempre ha tingut aquest reconeixement per part de l'acadèmia i des d'aquest robatori podríem dir que també per part de la població mundial. Podem dir que aquest robatori va llançar
fronteres,
la fama,
no?
Exacte, va llançar la fama al quadre.
I tant, és el que ha dit el Pau, la pròpia Mona Lisa és de Leonardo da Vinci, que ni ara, ni fa 100 anys, ni abans, és pas un artista desconegut. Uh-huh. O sigui, que l'obra tenia ja un cert renom, per tenir un lloc al Louvre has de tenir un cert renom, però després del robatori la seva reconeixença es va multiplicar. El que tu deies, va aparèixer a diaris, però també a postals, productes de consum... Fins i tot, el buit que va deixar en la paret del Louvre va ser un lloc d'interès turístic. Milers de persones feien cua diàriament simplement per veure la paret.
Per no veure res.
Per veure el buit, bàsicament.
Sí, sí. I ara pràcticament, bàsicament, podem dir que és el quadre més visitat, no?
Sí, sí.
No sé si de la història del món, perquè és que l'any passat vaig anar a París i per acostar-te a veure el quadre és que és missió impossible.
Exactament. 7 milions de persones visiten anualment la Mona Lisa i podríem dir que Leonardo da Vinci és ara mateix l'autor més cotitzat de la història de l'art. Podem dir que l'últim quadre que van trobar, que si no m'equivoco es diu Salvatore Mundi, que va ser un quadre que va estar desaparegut molt de temps i que Leonardo da Vinci va pintar el rei francès Lluís XII, crec, va ser subhastat i es va acabar venent per 410 milions d'euros. Cal. Crec que a l'hereu d'Aràbia Saudí. una xifra estratosfèrica per un quadre.
I tant. Bé, doncs, a partir d'aquell dia, com tots sabem, qui hagi tingut la sort d'entrar al Louvre, si no, ho recomano profundament, la Mona Lisa està en una paret per ella sola. És un quadre ben petit, de fet, medeix 77 per 53 centímetres.
Sí, és molt petit, molt petit.
Però està darrere un vitrall de... No sé, de la durícia que té aquell vidre, però ja et dic jo que robar-lo...
És impossible.
Avui dia fàcil no és.
A més, perquè... hi ha com
sí, diguem,
personal de seguretat als dos extrems.
Exactament.
A més, la cua es va regulant. I crec que aquest és un dels quadres més visitats, però en aquella mateixa sala hi ha un macroquadre que poca gent el valora perquè tothom va directament a la Mona Lisa. Ara no recordo quin és, però una de les coses més impactants és això, que hi ha la Mona Lisa, un quadre en una de les parets paral·leles, i ningú li feia cas amb aquell quadre, sinó tothom anava a veure la Mona Lisa.
Sí, no sé si el quadre es diu Les bodes de Canà, em sona.
Pot ser.
Però no, sí, és ben bé així. I com a opinió personal i segur que subjectiva, perquè no hi entenc gens d'art, sóc un aficionat, al Museu del Prado hi ha un quadre que el van fer l'escola de Da Vinci, no de
l'autor
de Da Vinci personalment, però que per mi... Sí que la Mona Lisa, la Gioconda, la persona que està al centre, és pràcticament igual, però tot el fons jo el trobo més atractiu que el fons que té la Mona Lisa del Louvre. Sí. Mm-hmm.
Curiós. Què més ens porteu?
Bueno, de fet, aquest cas també va aixecar el tema de que qui té la propietat de l'art, o sigui, el propi autor del robatori, Perugia, va dir que ho havia fet com a un patriota, com a un acte de justícia, perquè els francesos li havien robat a Napoleó, aquesta obra al seu país.
Uh-huh.
Això ens recorda una mica el cas que coneixem tots, perquè és de considerable actualitat, de les obres de Sixena.
Exacte.
Molt bé, ara sí, aquí toquem d'un tema que ens toca de prop, eh?
Sí, sí. Bé, últimament hem estat parlant i ja és una cosa que s'arrossega des del 2015,
sí,
perquè ara sí que ha sortit a la llum i ara s'està parlant ja concretament dels frescos que van ser sostrets del monestir de Santa Maria, concretament de la sala capitular del monestir de Santa Maria de Sixena a Osca durant la Guerra Civil i que actualment es troben a Almanac, al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Uh-huh. A Barcelona.
Exactament. I tot aquest procés, bueno, procés, podem dir judicial, comença el 2015, una època, un any que a Catalunya ja passaven coses, el que fa...
En preprocés, eh?
Exacte, en ple procés. I, bueno, això, que una jutgessa d'un jutjat d'Osca va ser la que va, per sentència, va dictaminar que certes obres del Museu de Lleida es retornessin
a Saragossa.
A l'Aragó, exacte. No sé concretament a quina ciutat, uh-huh, però a Lleida, també.
La ciutat és Sixena, de fet, no?
Sí, però també el 2015 comença tot aquest procés i no, ja no se centrava tant en els frescos, que sí que, uh-huh, com he dit, és una cosa més actual, sinó que es demanava el retorn de béns mobles que eren, òbviament, de fàcil retorn i que la integritat i el seu valor artístic no es posava en perill en el trasllat. I avui sí que ja parlem pròpiament dels frescos. Però no hem d'oblidar que en aquest temps doncs, hi ha hagut dos consellers de cultura processats, els dos per desobediència, uh-huh, de sentència judicial, que són Santi Vila i Lluís Puig, i crec que Santi Vila també per usurpació de funcions públiques. És a dir, és un tema que en ple procés, i també en ple procés, el 2015, la Guàrdia Civil va entrar al Museu de Lleida.
Sí, és veritat, una imatge bastant icònica,
exacte,
eh?
A endur-se aquestes obres.
Sí, sí, sí.
Clar, ara sí que han sortit estudis que diuen que fan inviable aquest trasllat per preservar aquest valor patrimonial, no? Exacte. Aquest canvi de temperatura, que pot semblar una tonteria, però no ho és. Vull dir, aquest, exacte, canvi de temperatura, aquest transport, no? Ja pot malmetre les obres. Lluc, digues que...
No, bueno, és que hem de recordar per què estan aquestes obres a Catalunya. De fet, suposo que l'objectiu final tant dels aragonesos com dels catalans, com de qualsevol persona amb gust per l'art, volen la preservació d'aquestes obres. Per tant, hem de dir que aquestes pintures van anar a parar a Catalunya perquè el Real Monestir de Santa Maria de Sixena, on estaven principalment aquestes obres, uh-huh, va ser sacsejat i incendiat a l'inici de la Guerra Civil, concretament a l'agost del 1936. Tenim ja un programa parlant de l'inici de la Guerra Civil, per si els nostres oients volen escoltar-lo. Van haver de ser rescatades tant les peces com algunes pintures i es van traslladar al Manac amb l'objectiu de preservar-les. Que avui dia es vulguin retornar
no?
allà o moure d'on estan ara mateix amb el risc de que posi en perill aquesta preservació, doncs no sé fins a quin punt és una bona idea.
Sí, el debat està aquí. El debat,
exacte,
està aquí.
Sí, sí. El debat jurídic, més enllà que l'opinió, doncs potser, sobretot per... Bueno, hem d'oblidar que hi ha hagut certs consellers de cultura de la Generalitat de Catalunya, doncs han fet ponències i diuen que l'opinió i la motivació de la sentència és merament política, de la sentència de la jutgessa d'Osca, uh-huh, vull dir. La qüestió aquí és que la Generalitat no té títol de propietat sobre aquestes obres i Santa Maria de Sixena, el monestir, potser no té les condicions òptimes per conservar aquesta peça d'alt valor històric, perquè no podem oblidar que el romànic català, a part d'estar superinfravalorat, aquesta obra és, podríem dir, el màxim exponent del romànic catalano-aragonès, mm-hmm, és a dir, és una obra de molt valor artístic, no tenen tant valor artístic els béns mobles que es van traslladar en primer lloc, sinó que estem parlant d'una obra cabdalt en la cultura i en la història d'art català. A part d'això, el trasllat dels frescos, perquè això són frescos, és difícil. Jo és una cosa que no
frescos
sabia...
Frescos vols dir que és una pintura enganxada en una,
exacte,
paret, no?
És una pintura enganxada a una paret i hi ha diferents tècniques per retirar-la. La tècnica que el 1936 es va utilitzar era enganxar doncs, unes teles amb una cola, uh-huh, enganxar-les als frescos i retirar-les amb molt de cura, amb el risc que hi hagi parts del pigment que es perdin, parts del pigment que es quedin a l'estructura
de
l'edifici,
no?
i part del pigment que, quan arribin al lloc on es volen conservar, no puguin adherir-se al nou guix. És tot molt complicat i ara és un procés que tot i que hi hagi hagut molts peritatges, no se sap del cert si es podrà garantir doncs, el pigment i la integritat de l'obra un cop torni a Santa Maria de Sixena.
Clar, Pau, aprofitant que tu estudies dret i tens coneixements no jurídics, què creus que passarà? Perquè, clar, ens trobem en un debat no, legal i legítim en el mateix temps.
Exactament.
Perquè, clar, vull dir, s'entén, no? S'entén la posició dels aragonesos que vulguin tenir a casa seva.
Exacte.
Unes obres que originalment
sí, sí.
són d'allà. No? Però, clar, si tornem... I, de fet, ells se sostenen a partir d'aquí, no? Suposo que legalment agafen aquest
sí.
argument. Però, clar, també hi ha aquesta altra vessant, que és la de la preservació.
Exactament.
Si realment s'estimen les obres, no? Pot semblar paradoxal el sentit que les vulguin transportar i portar-les cap allà, sí, hi ha aquest risc que es puguin fer malbé. Per tant, no sé què creus, això ja és fer volar coloms, però
sí.
ja sortirà una sentència ferma, però què pot passar? Què pot passar?
Sí, bé, com hem dit, el tema rau en... Bueno, òbviament, Aragó reclama aquesta obra perquè ell té el títol de propietat, però a la vegada uh-huh. el MNAC, el patronat del MNAC, ha presentat un recurs que es diu incident d'execució de sentència.
Què vol dir això?
Que el que diuen és aquesta sentència, que ha esdevingut ferma, però crec que és en primera instància, així que es podrà... Bueno,
es podrà recórrer, no?
Exactament. Aquesta sentència no es pot executar perquè una cosa que es posa, bueno, òbviament, en perill és la integritat
de
l'obra. Uh-huh. I bueno, aquest és un criteri i un motiu molt evident que al qual la jutgessa es podria aferrar per canviar d'opinió.
Si haguessin de posar en una balança un percentatge, creus que es quedaran a Catalunya o retornaran? És a dir, ara mateix, què creus
Clar.
Que pesa més?
És a dir, la jutgessa el que haurà de fer serà una ponderació.
Clar.
I si jo, el que faria jo,
a veure,
seria que es quedessin a Catalunya. Fins que no, o fins que... Perquè tampoc se sap, i també està entrant molt en el mm-hmm. debat, si les condicions del monestir són òptimes per acollir
Clar,
aquestes obres.
Clar, això seria un altre debat. No només el del Exacte. Transport, sinó també Exacte. Si s'adaptarien un cop estiguessin col·locades allà.
Exacte.
Molt bé.
I tant, també hi ha l'opció, que personalment crec que és la més probable, que el cas acabi al Tribunal Constitucional o a instàncies europees.
Això anava a dir, no?
Per exemple, el Tribunal de Drets Humans, si s'alega vulneració de drets patrimonials o culturals. Cal dir, però, que les sentències són fermes i executables, per tant, aquests recursos no trobarien l'ordre de devolució.
Exactament.
Per tant...
Llavors, si això arriba a mans d'Europa,
Clar.
el que digui Europa va a missa, no?
Sí, però potser quan Europa s'hagi pronunciat, aquests frescos ja estan de camí a Sixena.
Sí. Per I segurament tant... aquí s'haurà de pagar una multa milionària
Clar.
Per la demora de l'execució de la...
O sigui, haurà de pagar una multa aquí,
als
aragonesos.
En el cas...
No, Catalunya.
Diguem, sí, sí. sí. Per tant, això està tot bastant obert. Aviam, si s'ordena l'execució forçosa sense esperar més...
Mm-hmm. Hi ha data? Hi ha data per aquesta execució forçosa?
Bé, crec que, mira, des del 24 de juliol els hi van donar 10 dies per presentar un pla detallat de devolució. Mm-hmm. Sona que no el van presentar.
No.
Per tant... Des de llavors hi ha un termini màxim de 7 mesos, és a dir, fins al febrer del 2026,
sí.
per completar voluntàriament el retorn de les pintures murals.
Si Catalunya té un termini de 7 mesos per oferir o per fer aquest retorn de manera voluntària.
Si Catalunya, si la Generalitat, si Salvador Illa volgués, acceptés aquesta ordre judicial i volgués tornar a aquestes pintures, uh-huh. al febrer del 2026, màxim, ja haurien d'estar de nou a Aragó.
Sí.
Ja ho veurem.
Estarem al cas perquè realment és una cosa molt interessant i com s'acaba desenvolupant tot plegat.
Sí, i que ens interpel·la de ple.
Doncs sí. Nois, se'ns acaba el temps.
Estimant.
Moltes gràcies per portar-nos una setmana més, en aquest cas dues anècdotes, dos esdeveniments històrics i fer-ne tertúlia. Ara trobem la setmana vinent ja a les portes de la Festa Major de Vilafranca.
Hi ha programa,
insistim, perquè la programació especial no arribarà fins al dia 29 d'agost, però igualment seguirem fent el Penedès Gama Extra fins a 11:45 del migdia. Nois, ens retrobem la setmana vinent. Que vagi
Moltes
molt
gràcies.
Bé.
Gràcies. Que vagi bé, Marc.
Ràdio Vilafranca.
say we're fine, but your brown eyes are green this time. So you've been crying, it's in the way you say my name. So quick, so straight, it sounds the same as the time we took a break, February 4th through the 16th of May. So
estem escoltant Vodka de Conan Gray. Amb aquest tema arribarem al punt dels dos quarts per oferir-vos el flash informatiu.
De Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 11:15. La La DO Penedès inicia una de les seves baremes més especials, ja que aquest 2025 serà 100% ecològica en les vinyes emparades en la DO. És la primera denominació d'origen vitivinícola del món en aconseguir aquesta fita. Després d'un intens procés de treball col·lectiu, la DO Penedès assoleix un dels grans objectius que s'havia marcat en el seu pla estratègic 2021-2030. En una nota de premsa exposen que, davant d'una situació complexa marcada pel canvi climàtic, l'ENS es posiciona fermament per l'ecologia, com un tipus d'agricultura i elaboració de vins que busca ser al màxim respectuós amb l'entorn. També referma el compromís de ser sostenibles per poder seguir elaborant vins que transmetin les característiques pròpies del Penedès. Tot i que la barema ha estat precedida per uns mesos amb temperatures força suaus i importants episodis de pluja, el canvi climàtic segueix el seu curs. Enguany la barema és més tardana, ja que la maduració òptima del raïm s'ha fet esperar una mica més respecte a anys anteriors, però la collita s'espera molt bona en qualitat i volum. Les parròquies de Vilafranca organitzen els actes litúrgics en honor a Sant Fèlix Màrtir en el marc de la Festa Major. Enguany, la celebració ve marcada pels 325 anys de l'arribada de les seves relíquies. Els actes arrenquen amb els 9 dies de novena i cant dels goigs del 22 al 30 d'agost, a 8:45 del vespre. Pel que fa als continguts de la novena, estan inspirats en el jubileu 2025, amb el lema Pelegrins d'Esperança. Aquest divendres a les 7 de la tarda, a la sala Mossèn Vinyeta, tindrà lloc la presentació del llibre Nostre Empar i Guia, Sant Fèlix Màrtir, antologia literària de Joan Soler Bordes. D'altra banda, del 22 al 27 d'agost, de 8:15 del vespre a 10:15 de la nit, a la porta lateral de la Basílica de Santa Maria es posarà a la venda el domàs de Sant Fèlix i loteria de Nadal, també imants i postals per ajudar a sufragar les obres de rehabilitació de la Basílica. En plena Festa Major, el 30 d'agost, diada de Sant Fèlix, hi haurà missa a les 8 del matí a la cripta i la missa solemne en honor al Sant se celebrarà a les 10 del matí, presidida aquest any pel bisbe de Lleida, Monsenyor Daniel Palau. Amb motiu dels 325 anys de l'arribada de les relíquies, enguany, excepcionalment, es pujarà l'urna i es farà la processó inicial amb les relíquies que s'exposaran a l'altar major durant la missa. La cripta estarà oberta tot el dia des de les 7 del matí fins després de l'últim cant dels goigs. Per tercer any consecutiu, l'espai Nostra Senyora es consolida més enllà de l'escenari de concerts i esdevé una àrea gastronòmica de referència per Festa Major. L'espai comptarà amb taules i cadires pel públic, food trucks amb propostes variades i vins i caves. A més, el 30 d'agost, coincidint amb Sant Fèlix, aquest mateix espai disposarà d'una pantalla gegant que permetrà seguir l'acte en directe i amb comoditat. Ben a prop, a la plaça Penedès, del 28 d'agost al 2 de setembre, s'instal·larà una pantalla que combinarà informació de servei de la festa amb continguts dedicats a donar visibilitat a les empreses que han col·laborat enguany amb la Festa Major. Aquesta mateixa pantalla emetrà en directe l'entrada de Sant Fèlix, que també es podrà seguir a través d'una segona pantalla ubicada a la plaça de la Vila. Les pantalles gegants són facilitades per l'empresa Vera. I seguim i tancarem aquest flash informatiu amb més informació relacionada amb la Festa Major, i és que la celebració de la més típica afectarà també la realització dels mercats no sedentaris. Queden anul·lats el mercat dels dissabtes del 30 d'agost i el mercat diari de la verdura entre el 29 d'agost i el 2 de setembre. Tanmateix, divendres 29 hi haurà productors de la terra a la Rambla de la Girada i el mercat de la Pelegrina, el de dimarts 2 de setembre, se celebrarà amb normalitat.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Si pintes, pots. Pintures i revestiments.
Si renoves, pots.
pintures i revestiments.
Si reformes casa teva, Pots, pintures i revestiments.
Pots, pintures i revestiments. Som fabricants. Per això t'oferim la millor qualitat i el millor preu.
Ens trobaràs al carrer de la Múnia 52 de Vilafranca del Penedès. Vine a veure'ns.
I també al Vendrell, Tarragona, Cambrils, Tortosa i La Ràpita.
Pots, pintures i revestiments. La teva pintura de confiança directament del fabricant al teu pinzell.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web en venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Futura Penedès Fundació us convoca el dissabte 23 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça Santa Maria a la càpsula del temps de la Festa Major 2025 de Vilafranca del Penedès. Càpsula Penedès compta amb el patrocini de Rotary Club. Apunteu-vos a futurapenedès.org. Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts a 11:15. És dijous i cada dijous ens toca parlar de cinema i sempre ho fem amb el Ferran Segura. Bon dia, Ferran.
Bon dia, Caterina, com estàs?
Molt bé. Podem començar, no?, amb notícies cinematogràfiques que ens vas portant de tant en tant.
Sí, exacte. Comencem. Tornem a escoltar una setmana més aquesta música de 007, de James Bond, perquè tenim noves notícies sobre la tria del nou actor que haurà d'encarnar aquest espia tan famós del cinema a la nova entrega de la saga. Com ja hem comentat en setmanes anteriors, els preferits fins ara, segons les filtracions que s'han fet a Hollywood, semblava que eren Jacob Elordi, Harris Dickinson i Tom Holland, tres actors joves i famosos de les pel·lícules i sèries dels últims temps. Doncs ara, Caterina, s'ha afegit un nou nom a la llista que sembla que té més probabilitats encara que la resta.
Ah, sí? Qui serà aquesta persona?
Sembla que serà l'Scott Rosemarsh, un actor anglès de 38 anys, molt poc conegut. Jo no havia sentit mai a parlar d'aquesta persona fins ara, fins que us ho he dit aquesta nova filtració. I el cas és que, segons diverses fonts properes a la producció de la pel·lícula, l'Scott Rosemarsh va fer una prova a finals de juny amb el director de la pel·lícula, el Denis Villeneuve, i en aquesta prova, Rosemarsh va interpretar alguns fragments de la pel·lícula GoldenEye, l'entrega de la saga que es va llançar ara fa 30 anys, l'any 95, quan el protagonista era el Pierce Brosnan. A més, també hauria interpretat algunes pàgines del guió inèdit de la nova cinta. Perquè explica a The Hollywood Reporter, que és la publicació d'allà dels Estats Units que ha revelat aquesta filtració, el càsting, l'única indicació que li haurien donat a Scott Rosemarsh era que no imités o que no intentés assemblar-se a cap James Bond anterior.
Ah, mira.
Sí, que volen que sigui una nova...
Singular, no?
Sí, singular, una nova manera de fer d'aquest James Bond. I el cas, Caterina, és que el simple fet que aquest actor pugui ser escollit o que simplement hagin fet un càsting o que l'hagin mirat com una possibilitat de ser el nou James Bond, encara que al final potser no ho sigui, ja trenca tots els esquemes i totes les teories que hi havia a la premsa de Hollywood sobre el que s'esperava del nou James Bond.
I això per què?
Perquè fins ara es deia que Amazon, que és la productora que ha comprat aquesta franquícia, volia que amb el nou James Bond hi hagués... O sigui, fos una figura més juvenil, d'un actor jove d'uns 20-30 anys, que és com els que hem dit abans, el Jacob Elordi i el Tom Holland, per atraure espectadors més joves i, a més, volien una persona coneguda, que ja tingués sagues importants, com ara el Tom Holland, que és Spider-Man actualment. I aquest home no coneix ningú, pràcticament. O sigui, és un actor que, a més, té pràcticament 40 anys, que no és gaire conegut i trenca aquests esquemes del que s'esperava fins ara. A més, ni Amazon ni el representant de l'Scott Rose March han dit res al respecte d'això, però la filtració és propera a la producció, per tant, sembla que ni que aquesta persona no sigui l'escollida, va estar buscant una línia diferent de James Bond del que es pensava fins ara que estaven buscant. I a més, hi ha un detall d'aquest actor que ha aixecat molta polseguera a les xarxes.
Ah, sí? Què passa amb aquest actor?
Mira, jo pensava que potser seria que és un actor no gaire conegut, que ha fet amb prou feines 3 pel·lícules i unes poques sèries, però és pel que és pèl roig.
Ah, sí?
Seria el primer James Bond pèl roig de la història d'aquesta saga. I hi ha gent que és com que no li entra al cap que sigui pèl roig. És una mica tonteria, a mi, realment,
sí,
no?
Perquè se l'esperen o moreno o ros.
Sí, hi ha hagut un ros. Quan va sortir el Daniel Craig, que era ros, també va haver una mica d'art.
També.
Sí, però a veure, al final, no sé, trobo que és un actor que s'assembla prou al típic James Bond. Quasi seria més diferent un actor com el Tom Holland, que és així com més prim, més petitó, no? No sé, a mi em sembla una tonteria. Jo crec que també pot ser un James Bond pel
Clar,
roig.
Se li ha de donar aquesta oportunitat. I a més dius que té poca experiència en el món del cinema.
Sí, seria com una nova cara del cinema, perquè realment, encara que té 38 anys, el seu primer paper el va fer el 2020. Aquest actor va estudiar interpretació a Londres, però va acabar treballant de teleoperador durant molts anys, fins que, ja passats els 30, va poder dedicar-se a l'actuació a través d'una pel·lícula i una sèrie de la BBC. I m'agrada molt la idea que el James Bond nou sigui una nova cara del cinema. Moltes vegades, quan es descobreixen amb grans sagues nous actors, acaben sent actors reconeguts, com ara puc pensar l'actor que feia de Harry Potter o també l'actriu que va fer de Daenerys Targaryen de Joc de Trons, que també es van fer molt famosos arran d'aquest paper.
Doncs sí, la veritat que sí, perquè a més comentes això, no?, que fins als 30 va estar treballant d'una altra cosa totalment diferent al que és el món de l'actuació del cinema, com és ser teleoperador, no?, i que pugui tenir aquesta oportunitat a partir dels 30, doncs està molt bé. I què més ens portes, Ferran?
Doncs mira, Disney està negociant amb Johnny Depp perquè torni a la 6a entrega de Pirates del Carib. Johnny Depp ha fet de Jack Sparrow, del capità Jack Sparrow, a les 5 pel·lícules de la saga. L'últim cop va ser el 2017, a Pirates del Carib, La venjança de Salazar. I el cas és que poc després, l'abril del 2018, l'exdona de Depp, l'Amber Heard, el va acusar de maltractament. I això va fer que Disney l'acomiadés immediatament de la franquícia dels Pirates, de manera preventiva, podríem dir. Però posteriorment aquest judici tan mediàtic va concloure amb l'absolució de Johnny Depp i la que va acabar condemnada va ser l'Amber Heard per difamació. Per tant, un cop provada la seva innocència i tenint en compte que els guanys de més de 4,5 mil milions de dòlars que li ha suposat a Disney aquesta franquícia no són pocs, la productora té clar que vol recuperar Depp en aquesta saga.
I com estan les negociacions ara mateix?
Ara mateix sembla que estan apropant-se. El cas és que el Johnny Depp ha expressat moltes vegades que es va quedar en xoc quan va veure que Disney, segons ell, no va respectar la seva presumpció d'innocència. A més, l'actor sempre ha remarcat la seva gran estima per aquest personatge i tant ell mateix com l'equip de la producció han reconegut sempre que la seva feina interpretativa va contribuir en gran manera a la personalitat tan singular i a aquesta iconicitat, podríem dir, del personatge de Jack Sparrow. Però com et deia, tot i això, sembla que hi ha hagut un aprovament en els darrers temps entre la productora i l'actor, perquè el productor de la saga, el Jerry Bruckheimer, en una entrevista recent amb Entertainment Weekly, que és una publicació de Hollywood, ha dit que creu que Depp tornarà a encarnar el pirata més famós del cinema a la propera entrega. I textualment, Bruckheimer el que va dir és que si a Depp li agrada com està escrit el seu paper, ell ho farà. O sigui que l'única condició que està posant en aquest moment aquest actor ja no té a veure amb aquest conflicte personal que va haver en el seu moment, sinó amb que el personatge estigui escrit com a ell li ha agradat sempre interpretar-lo i, per tant, sembla que la porta està oberta a que Johnny Depp torni a fer de Jack Sparrow.
Doncs això sembla, i no sé si sabem alguna cosa més d'aquesta futura pel·li, que t'he de dir que jo ja no recordava ni per quina entrega anàvem, eh? Quan m'has dit la sisena, dic, ja, són sis.
Jo tampoc ho tenia molt clar, perquè ara ja, des de 2017, no ha sortit cap. Llavors, era una saga que estava com mig... Semblava que estigués acabada, a més, amb aquest acomiadament del Johnny Depp. Mm. De moment, la pel·lícula no té un guió acabat. El Jerry Bruckheimer ha dit que estan treballant i que no sembla que estigui lluny aquest final, però de moment no està acabat el guió. Tampoc hi ha data per al rodatge, ni molt menys d'estrena, perquè si no s'està començant a rodar, no hi ha data d'estrena. El que sí que sabem és que els productors volen que sigui un reboot, és a dir, com un reinici de la saga, que explori noves històries, potser nous personatges. Tot i això, ja es va anunciar fa temps que tant la Keira Knightley com l'Orlando Bloom com el mateix Johnny Depp tindrien un lloc en aquesta entrega si ells volien participar-hi. Mm-hmm.
Encara queden detalls per saber, no ho sabem tot encara, anirem informant d'aquesta futura pel·lícula i no sé si tenim més notícies cinematogràfiques.
Doncs sí, mira, l'última de la setmana serà que Pedro Almodóvar ha acabat el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, Amarga Navidad.
Carmen ha terminado la película.
¡Bien! Yeah. Sí, Aitana ha terminado la película.
Ara sentíem diferents moments en què l'equip de la pel·lícula Amarga Navidad anava dient als diversos actors de la pel·lícula que la seva feina al projecte havia acabat. En el vídeo, que està penjat a YouTube, al canal de la productora, de El Deseo, de la productora dels germans Almodóvar, es veu els actors visiblement emocionats quan reben un ram de flors per part del realitzador de la pel·lícula. Han estat 45 dies gravant en diferents localitzacions de Madrid i també de l'illa de Lanzarote, que és on s'han gravat les darreres escenes i on ha acabat aquest rodatge aquesta setmana. El germà del director de cinema i el productor de la pel·lícula, l'Agustín Almodóvar, ha especificat que la filmació s'ha dut a terme íntegrament en decorats naturals. O sigui que no s'ha fet servir cap mena d'estudi ni res, sinó que s'ha anat a buscar directament espais de la vida real, tant de Madrid com de Lanzarote, que poguessin recrear aquests espais almodovarians, no? D'aquest director tan peculiar. Entre els actors confirmats per aquesta pel·lícula i que apareixen en el vídeo mentre reben aquest ram de flors, hi ha noms del cinema espanyol tan reconeguts com ara Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Bárbara Leni, Patrick Criado i Rosy de Palma, i també hi trobarem actors catalans com ara el Quim Gutiérrez i la Victoria Luengo.
Molt bons actors. I de l'argument de la pel·li, què en sabem?
De moment sabem que l'actriu Bárbara Leni serà la protagonista, farà de l'Elsa, que és una publicista a qui se li mor la mare un mes de desembre, poc abans de les dates de Nadal, d'aquí el títol de la pel·lícula Amarga Navidad. Per poder lidiar amb el dol, l'Elsa es refugia a la feina. Sembla que l'únic que fa és anar a treballar i està concentrada en això per evadir-se dels seus problemes, però hi ha un dia que no pot més i que decideix marxar de viatge amb una amiga a Lanzarote, que és on es graven aquestes escenes que estàvem parlant fa un moment. La història de l'Elsa s'acabarà entrelligant amb la d'altres personatges i, per tant, el tema principal de l'obra serà, per una banda, el dol i també l'absència materna, que són temes universals que, per desgràcia, poden interpel·lar a moltíssimes persones.
I aquesta pel·lícula, quan la podrem veure als cinemes?
Doncs encara no hi ha un mes ni un dia concret en què es podrà veure, però sí que sabem que s'estrenarà l'any que ve, el 2026.
Molt bé, estarem atents. Ara ja estem informats de l'actualitat cinematogràfica d'arreu, però què s'ha pogut veure, Ferran, aquí a Vilafranca aquesta setmana passada?
Doncs mira, al Kubrick hem pogut gaudir de dues propostes ben diferents. Per una banda, la comèdia negra francesa Misterios Asesinato en la Montaña. També a la sala Sazí hi havia una pel·lícula iraní, de mi postre favorito. I també en el Kubrick, que és la que hem vist aquesta setmana per analitzar-la, és Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata.
Me llamo Francisco García Casas, pero me llaman Paquete. Y este es mi equipo. Estamos unidos por un pacto, que siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
Amigos del Soto Alto, bienvenidos a Los Justos.
¡Lucha!
Los Justos exigen quedarse con vuestra plaza en la Liga.
¿Qué?
Esa rata estafadora ha desaparecido con nuestro dinero.
Dijeron que el nuevo campo estaría listo hace un mes.
Hay que averiguar qué rayos sucede.
Quiero empezar. Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata, explica una nova història de l'equip de futbol infantil de Sevilla la Chica, el Soto Alto. Aquesta saga està basada en els còmics escrits per Roberto Santiago, que ja tenen més de 25 llibres, i aquesta segona pel·lícula està, està adaptant el desè dels llibres, que es titula igual, El misterio del tesoro pirata. A Futbolísimos 2, el Paquete, l'Helena i la resta de la colla es troben amb problemes. Com heu pogut escoltar en el tràiler, estan nerviosos i neguitosos pel que els està a punt de passar al Soto Alto. Jugava un partit amistós amb Los Justos, que és un equip d'un centre de menors, que amb el seu joc brut lesiona tot l'equip del Paquete a la primera part. I això fa que els del Soto Alto es retirin i Los Justos, davant d'això, reclamin un altre partit, convencent la Lliga perquè qui el guanyi es quedi amb la plaça en aquesta Lliga de futbol infantil en la que juguen, en la que juga l'equip del Soto Alto fins al moment. Llavors, per aconseguir que l'altre equip jugui net en el següent partit de la tornada, el Paquete ha d'ajudar la capitana de Los Justos, l'Almudena, a escapar del reformatori, on està, en principi, injustament. I ella, a canvi, començarà el seu equip de no fer faltes i alhora portarà el Paquete i la resta fins al lloc on està amagat el seu tresor pirata.
L'has vist, aquesta de Futbolísimos 2?
Sí, la vaig anar a veure el diumenge.
I què t'ha semblat?
A veure, m'ha semblat una pel·lícula que és divertida. Al final és una història d'aventures, d'esport, d'un grup de nens. Són temes que agraden molt als petits de la casa i la història està ben portada. Tot i això, m'hauria agradat veure un argument que anés un pas més enllà. Hi ha algun moment en què sí que es fa algun comentari sobre el perquè del comportament de Los Justos, que juguen de manera bruta i fan moltes faltes i els hi fan mal als nens del Soto Alto, al·ludint al fet que són nens que no han tingut una vida tan fàcil com els nois de l'equip dels protagonistes, però s'hi passa molt per sobre i realment crec que als nens se'ls pot quedar la sensació que aquests nens són dolents perquè sí. I de fet, cap al final de la pel·lícula hi ha un moment en què els nois de Los Justos fan una cosa bona, però no hi ha cap reflexió. És simplement perquè algú els hi diu que ho han de fer. No vull fer spoilers, però és això, no? Que bàsicament crec que el que parlàvem la setmana passada i altres setmanes havíem dit de com les pel·lícules, com ara la d'Helio, poden transmetre uns valors concrets a través d'un codi infantil que puguin entendre els nens i els nens també poden aprendre valors i pot tenir un valor social, la pel·lícula. En aquest cas, crec que no s'acaba d'aconseguir. S'intenta, però no es fa de la millor manera, jo crec.
I els nens com actuen? Ho fan bé o què?
Sí, actuen força bé. Força bé. Hi ha moments que potser no són tan naturals, però bueno, al final són nens i el que sí que es nota és que hi ha química entre ells, perquè crec que són força... es porten força bé. I també, per altra banda, et volia explicar que el que sí que m'ha agradat és que és divertida i la història és positiva. És una amistat d'un grup de nens que són diversos, que s'uneixen per aconseguir un sol objectiu, que és mantenir-se a la Lliga, i a més... tot i que m'agradaria que hi hagués com més moralina, podríem dir, una part més social, crec que té potencial de ser una saga infantil bona del cinema espanyol, perquè al final hi ha 25 còmics en els quals es poden basar, i si van ajuntant diverses històries, podríem fer fins i tot una sèrie. Jo crec que es podria fer, seria quasi més adequat que no pas, que no pas una pel·lícula. Actualment al cinema espanyol hi ha moltes sagues comercials, perquè són més aviat de comèdia fàcil, no són tant d'infantils o d'aventures, no? Qui sé, la de Padre no hay más que uno, ja n'hi ha 5 pel·lícules d'aquesta, no? Doncs potser es podria explotar més aquesta saga, i si s'aconsegueix tenir aquest valor més de moralina, jo crec que es pot fer bé.
Per tant, la recomanem o no?
La recomanem pel públic infantil, per passar una estona a l'estiu ara divertida i entretinguda, perquè la història és amena i hi ha moments força divertits, jo crec. I ara et volia proposar un tema de debat, com fem cada setmana. Aquesta pel·li és una segona part, Futbolísimos 2, ja va bé la primera part. I et volia preguntar, Caterina, si per tu realment segones parts mai foren bones. Si creus que aquesta dita és de veritat? Si creus que l'original sempre és millor que la segona o si a vegades pots superar l'original?
Però jo crec que la dita no és certa sempre, però sí que t'he de dir que habitualment les originals, les primeres parts, sempre m'agraden més. És a dir, les segones no em sorprenen tant mai. Sí que li dono una mica de raó a aquesta afirmació.
Però n'hi ha alguna que hagis dit la segona m'ha agradat més o no? On sempre és per l'impacte de la primera, dius, la primera sempre...
A veure, la majoria de vegades la primera sempre m'ha agradat més, però sí que t'he de dir que hi ha alguna que he vist una segona part o una tercera i he pensat també està bé, com per exemple So, no? De So, Sau.
Sí.
Són pel·lis que per si mateixes sorprenen.
Sí,
no?
Clar.
És un exemple, per dir-te.
No, però està bé. Jo t'he de dir que estic totalment d'acord amb el fet que la primera impacta més, però estic en contra de la dita perquè és el que dius tu. Moltes vegades la segona part de la saga o de la trilogia, encara que no tingui l'impacte de la primera, a nivell d'argument i de personatges i del que explica, està millor i a vegades ja sabes que van increixent. Per exemple, la trilogia de Batman, del Christopher Nolan, la primera pel·lícula de Batman Begins, a diverses pàgines de puntuació i de crítica cinematogràfica, té molta pitjor nota que no pas la segona, que és la del Cavaller Fosc, que és on surt Heath Ledger, que va guanyar un parell d'Oscars, em sembla. També hi ha el cas del Senyor dels Anells, que té la segona part de Les dues torres, o el Star Wars, que té l'Imperi contraataca, que totes dues sembla que per molta gent són encara millors que les primeres.
Sí, mira, justament ara no ho recordava, però del Senyor dels Anells, sí. Crec que la segona m'agrada, és la que més m'agrada. Tens raó.
Sí,
mira, no, ara que... no ho pensava i ara ho has dit i sí, és veritat, que la segona m'agrada molt més que la primera.
I de petita a mi m'agradava més també Shrek 2 que Shrek 1, això ho he de dir també. I també és veritat que, com deies tu, hi ha segones parts que a mi moltes vegades penso, mira, prou, o sigui, traieu-la, no cal.
Sí, no cal. No,
per mi no existeix.
No?
Mama mia, per mi la segona, jo em vaig quedar, que deia, sisplau, traieu això, passen moltes coses que dius, no vull fer spoilers, bueno, ja té uns anys aquesta segona pel·lícula, però no sé si l'has vista tu, Mama Mia 2, però...
Crec que no la recordo molt, a mi la primera em va agradar, però ara la segona no recordo, ara sí, potser me la poses i dic sí, l'he vista, però bueno, potser no. Perquè no era tan bona no la recordo, saps?
No, jo l'he vist un cop al cinema, em vaig quedar en xoc perquè hi havia... Mira, diré una cosa només. Una pel·lícula ha de tenir els personatges de l'original. No pot ser que treguis un protagonista i ja no hi sigui.
Sí,
o sigui,
a mi això tampoc m'agrada.
La pel·lícula, ja serà perquè ho diem, això, però realment és molt decepcionant. I també hi ha algunes pel·lícules que, per exemple, d'animació, és veritat que a vegades la segona pel·lícula, del revés 2, per exemple, va tenir molt d'impacte, també. No sé, jo crec que és una dita que la podem començar a desmentir una mica. Sí que a vegades tenen raó, però no sempre.
Molt bé, doncs sí, tens raó. I t'anava a preguntar ja per anar acabant molt ràpid el que podríem anar a veure als cinemes de Vilafranca aquesta propera setmana, però em sembla que estan de vacances.
Sí, estan de vacances, se'n van de vacances... No, se'n van anar de vacances ahir, dimecres, dia 20 de setembre, va ser l'últim dia que hi havia projeccions al cinema Kubrick i a la sala Sazí, i no obriran fins al dijous, dia 4 de setembre. En aquella setmana hi haurà estrenes que ja estan confirmades, la nova pel·lícula de la Clara Simón, de la directora de la directora catalana, que va guanyar premis anteriorment amb el Carràs i amb Estiu 1993, però tot i això, el Kubrick el dia 2 de setembre al matí obrirà per la Festa Major excepcionalment per projectar una pel·lícula gratuïta infantil.
Molt bé, doncs crec que amb això és tot, no? Tot... Ens has portat, com sempre, un munt de continguts cinematogràfics i t'ho agraïm molt.
Gràcies, Caterina.
Gràcies, que vagi bé.
It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
Get some overhead lifters and four barrel quads, oh yeah.
We talking, what we talking.
Fuel injection cut up in chrome plated rods, oh yeah. Four speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, yeah, they get lots of tin. Grease lightning.
Go,
grease lightning, you're burning up a quarter mile.
Grease lightning, go,
grease lightning. You're coasting through the hip lap trial.
Grease lightning,
you are supreme, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail, that's a 30-inch thing. A Palomino dashboard and doom of the twins, oh yeah. With new pistols, clubs and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning,
go, go.
Go, grease lightning, you're burning up the corner of my.
Grease lightning, go, grease lightning.
Go, grease lightning, you're punching through the hip lap jive.
Grease lightning, go, grease lightning.
You are supreme, the chicks are cream.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallona.